Llavors, fins i tot en això se li suma l'asseguradora del propietari de l'habitatge, paral·lelament, que també ha presentat doncs, una reclamació simultània pels danys materials de la casa.
En llavors, total, què volen?
Volen $80,000, que serien uns 5.000 euros en total.
Sí, sí, sí.
Però només d'aquesta indemnització, la de l'habitatge és diferent. O sigui, la de...
Però, o sigui, no sé si amb això has de tornar a reparar tota la teva casa.
No, la de reparació de l'habitatge és... va a part.
I això la NASA té asseguradora?
Home, suposo que sí, no?
La NASA, sí, amb, jo no sé.
Són ells mateixos.
Línia directa.
En fi, espero que no anem algun dia pel carrer i ens caigui...
L'aplicació allà, saps?
Ens acurides, tio.
Espero que no anem algun dia pel carrer i ens caigui un tras d'escombraria especial, perquè hi ha moltíssimes escombraries a l'espai. De fet, hi ha milions i milions de peces volant i he vist que l'Agència Espacial Europea calcula que hi ha més d'un milió de fragments d'escombraries especials de més d'un centímetre a sobre de l'òrbita terrestre i 130 milions de més d'un mil·límetre i menys d'un centímetre també a sobre de l'òrbita celeste.
Estic imaginant ara la NASA buscant escombraria especial amb rastreator.
No, són molts diners que hauran de pagar si cauen a les cases. Em surt a la calculadora un 8, una E i un 10, que no sé quina xifra vol dir, però segur que és estratosfèric.
Jo me'ls estic imaginant mirant les pàgines amarilles. A veure, ¿con quién contratamos? McAllister, ¿con quién contratamos? Fes una comparativa.
En fi, l'objecte que va caure a la casa de Florida era un objecte cilíndric d'uns 10 centímetres d'alçada i 4 centímetres de diàmetre, uns 700 grams de pes, i anar molt ràpid. De fet, les velocitats que poden agafar aquestes escombraries especials, 29.000 quilòmetres per hora. O sigui, van molt ràpid.
10 centímetres d'alçada i 4 de diàmetre, i es carrega part del sostre i del terra, deies,
Sí.
Home, és que, clar...
Clar, sí, devia anar molt ràpid. I
una
era un
bala,
tros
ja.
De... Sí, exacte. Sí, de fet...
Com quan en Joan feia mitges maratons.
Exacte.
Igual. En fi...
Què és això, gratuït?
Perdona. Tu preguntes si és la seva... El motiu.
Ai, no, que estava ben trobat. És que m'ha vingut la imatge d'en Joan corrent al cap quan explicava això que anava tants quilòmetres.
Jo me l'imagino corrents...
I escoltant Elton John.
I saltant com un àngel...
Això ho faig ara. Ara tinc entrenador personal, eh?
Ara tens entrenador?
Home, no li notes, mira.
Sí que se nota una mica. El somriure, sobretot.
Exacte.
L'entrena.
En parlarem aquesta setmana. No sé si ve aquesta setmana, però és...
Vindrà el teu entrenador personal?
No.
Que vingui.
No vindrà, és entrenadora.
La
Lídia, una abraçada ben gran des d'aquí.
Lídia,
que és la mateixa entrenadora...
Que vingui.
No desesperes, Lídia.
És la mateixa entrenadora que Arnau París.
Si vol comentar l'antena.
Sí, en parlarem amb ell un dia.
Déu-n'hi-do, quins dos tu.
Fot canya, eh?
Sí?
I tant.
Ja, però estàs feliç.
Els deures, Lídia.
Se't veu feliç.
Home, desestressa, com a mínim.
Clar.
Imagino.
No, t'ho dic en sèrio.
Bueno.
En fi, bales, objectes especials, espero que no se'ns caigui mai. Algun aquí a l'estudi de Ràdio Estel.
Home, no, em podeu parar de cridar el mal temps.
Imagina't.
Seria mala pata.
Que cau un aquí al mig de la taula. En fi, però existeixen moltes escombraries especials, és un greu problema, realment, i no existeixen lleis internacionals per netejar doncs, aquestes escombraries. Per tant, estem embrutint el nostre planeta i fins i tot estem embrutint el nostre espai.
Ai, bueno, però la NASA...
Ha de reciclar, com a mínim, el plàstic.
Ara pujarà Bruce Willis i ens arregla.
És que la NASA no és per res, però no us passa que penseu en la NASA i a priori i sembla una cosa com molt acurada, però no, en el fons si ho penses dos minuts te n'adones que en el fons és gent una amiga dròpula.
En fi, gràcies Vallès.
Cabravo, cabravo, anem de compres.
On no trobarem cap brossa ni especial ni de cap,
no.
A Cabravo. Ojut, que s'avecina a Cistella.
S'avecina a Cistella un cop
més. La primera presentació.
No, però de moment mantenim la dels 4 anys.
Sí. Torno a desconnectar.
Avui se atormenta una vecina, avui, eh?
Exactament, com cada setmana, la vecina que alucina con Cap Bravo
Uau.
Quina velocitat mental, eh? Escolteu una cosa...
Milagrosa especial.
No, jo vaig més àgil. 3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya, 65 anys d'història, Cap Bravo sempre pensant en el consumidor, en la persona, en el que necessiten les famílies, en l'estar vi personalitzat. Tenim una cistella preparada que sortejarem, com sempre, divendres. I avui tenim una pregunta. Cada dia juguem amb vosaltres perquè contesteu i pugueu participar també en aquest sorteig de la cistella Cap Bravo. No us imagineu, avui és el dia mundial de què? És el dia mundial...
Ai.
De l'acudit.
Molt fan del Club de la Comèdia.
Molt fan del Club de la Comèdia, sí. I molt fan dels acudits de la gent que els saps explicar bé. Eh?
Sí,
Us porto una petita llista de gent que ha explicat acudits.
Vinga.
Eugenio, evidentment. Ai. Eugenio és... jo crec que és el top de gamma, Chiquito de la Calzada.
Sí, també.
A mi m'agrada moltíssim. Arevalo. És un altre estil, però
el
també explicava acudits.
Has vist el vídeo de Bertín Osborne?
Dient què? No he vist res.
Bertín Osborne va actuar a... no sé quina localitat de València aquest cap de setmana.
I què va passar?
I va passar que s'hi van presentar quatre gats, però literalment quatre gats.
Ah, sí?
Va sortir a cantar, va cantar tres cançons.
I va dir, total.
I va dir que la culpa era de l'Ajuntament per haver posat llums equivocades i un so catastròfic. I va deixar de cantar i va marxar.
I això es pot consultar? Es pot veure?
Sí, hi ha vídeo.
Doncs ja ho buscaré ràpidament.
Que té un morro.
Gila! Un altre nom.
D'Arevalo a Gila, eh?
Aquest ens agrada. Marianico el Corto. Com explicava acudits, que vols que
sí,
et digui?
Sí, sí, sí,
José May Millán, jo no sé si l'he explicat acudits en algun moment.
Sí.
Paco Gandia. Felizuco. El Monaguillo. Són explicadors d'acudits. Sí, gent que explica acudits. No n'hi ha tants, eh?
El Barragán.
Barragán, per exemple.
Mira, tots, el Joan Capri, em deia.
I tots,
també,
Joan Capri. I tots els de... No, aquests de... Com deia el concurs aquell de... No te rías, que és peor.
Hi
havia una...
Allà van sortir...
No? Moltíssims. Ahir hi havia moltíssims des que ja has mentat, per cert.
Sí.
Per tant, la pregunta molt ràpida que volem tertúlia i volem escoltar a Emília amb Mestre i companyia. Sí. La pregunta del dia és... Quin és el millor explicador d'acudits que coneixes? No dic dels que has vist. Que tu coneixes...
Ah, personalment.
Personalment, perquè jo crec que tothom tenim a la vida...
Bona aquesta.
Un conegut que explica molt bé els acudits i que té vist còmica. Jo el tinc clar. Passa que és una persona del meu passat. Ja no tinc relació. Però jo recordo a Castelló un amic de la família que es deia Javier Marqués, el dic en antena, que conforme explicava l'acudit tu ja estaves al terra rient perquè era molt bo explicant acudits. Tenien molta vis còmica en aquest sentit.
Jo em vaig cap a un altre marquès, que en aquest cas és el meu tiet.
Ah, perquè tu ets marquès, també.
Sí, Fernando Marqués. Que sí, comença a explicar un acudit i ja plores.
No, aquest era...
Hi ha gent que té molta gràcia.
Teniu amics, Judit i
Giró?
Jo,
el meu cosí, que es diu Edgar, també, és que és un crac explicant acudits.
Sí?
Hi ha gent que té tanta gràcia
sí,
que fa més gràcia l'acudit que el final de
l'explicació.
Exacte.
Giro, que tu
ara no em ve ningú al cap. No, si penso em vindrà, però
bueno.
Tothom em coneix.
Abans ho deia el Carretero, David García és un gran explicador d'acudits.
David García?
Sí, un dels productors d'aquesta casa.
Sí,
és un gran explicador d'acudits.
Ara com puja dalt li diré, David,
jo també guanyo
un xiste, cuenta'm
riure.
Un xiste.
Per favor.
Doncs aquesta és la pregunta.
Xavi Aguilar també és un gran explicador d'acudits.
Sí, Xavi Aguilar, t'explica el que t'expliqui i rius molt. 663-99-30-60.
Xavi Aguilar és un explicador d'acudits cunyats, saps? O sigui, el típic que estàs a taula per reis i el cunyat... Oh. I mitja taula riu.
Giró, gràcies per tot.
Que no, que és broma, amb tot l'amor del món, només faltaria. Però que hi ha una categoria d'explicador d'acudits cunyats.
Sí
o no? Estem d'acord o no?
Estem d'acord.
Jo no dic res perquè m'estic acollonant amb els teus comentaris.
És que hi ha gent que et ve a explicar l'acudit i ja toca... Quan toca espatlla, allunya't.
Jo no dic res, en aquest cas. Jo això no ho he categoritzat.
És l'explicador d'acudit que toca.
Sí.
Exacte. Això ja és una categoria.
Una
altra categoria.
Sí, 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 sí.
Però bueno, ara estem parlant del millor explicador d'acudits que tu coneixes. Si vols comentar-lo amb nosaltres i participar en el sorteig de la cistella Cap Bravo, respostes, missatges de veu o missatges per escrit al 663-99-30-62, 663-99-30-62, i podeu participar en la cistella Cap Bravo. Saps una cosa que m'ha passat aquests dies que no he pogut venir? Que pensava en aquest número de telèfon i no em sortia, no hi havia manera. I ara estic aquí a l'estudi.
I surt sol.
I miro cap allà, veus? Per inèrcia, però no, no
663, sé... 99, 30, 62.
Però surto per la porta de l'estudi i ja no sé quin número
sí, correcte,
és. Una cosa curiosíssima.
Es passa, es passa.
En fi.
Ai,
ja està.
Ja està, eh?
Hem acabat.
Ja ho tenim,
que passe Emilia Mestre i lo revolucione todo.
Ara, anem a publicitat i de seguida... Tertúlia política amb Manolo Milian Mestre, Lluís Foix, Xavier Torrents i Toni Pico.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
bufeterojas.es. 93-246-6096.
Pujar tots al cotxe, arrenquem i explorar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb la nostra assegurança de cotxe perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De tertúlia.
Minuts que passen de les 10 del matí i a aquesta hora que podem saludar el periodista especialitzat en política internacional, Lluís Foix. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
A Manolo Milian Mestre, periodista i exdiputat al Congrés dels Diputats i cofundador del Partit Popular. Manuel, Manolo, què tal? Bon dia, com estem? I a Toni Picó, l'advocat, que també ens acompanya en aquesta taula. Toni, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Abans de res, avui us estem informant de totes aquestes pluges. Us n'informàvem tan bon punt ho hem sapigut, tallar la circulació de trens de la línia R16 entre l'Aldea i Vinaròs per aquesta caiguda de tensió per les fortes pluges a la zona. I els bombers ja han rebut fins a 24 avisos per les fortes pluges a Catalunya, la majoria a Lleida. El telèfon 112 registra aquestes més de 30 trucades per incidència, principalment, com dèiem, a la comarca de la Noguera, a aquesta hora. En aquest país on té la sensació, Lluís, com cantava Raimon, que la pluja no sap ploure.
Sí, 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 però, a veure, jo crec que aquesta pluja és tan beneficiosa que encara que produeixi, diguem-ne, dificultats per la gent que es mou i per la gent que es trasllada amb tren o amb cotxe o com sigui, jo crec que, home, tant de bo ho fes això un parell de cops al mes, perquè el país... A mi em deia el ministre d'Economia, el Boyer, estic parlant de fa uns anys, que deia, mira, si hi ha un any de pluges comporta un 1% del PIB.
Déu-n'hi-do.
Se nota, eh? Se nota que és pagès.
Sí.
No, no, però és veritat. No, però l'aigua...
No, se nota que eres pagès, sí, coi. Sí, sí,
però l'aigua és absolutament necessària, tu. Absolutament. I quan... I malgrat que doncs, perjudiqui els genolls, com deies ara, o perjudiqui el que sigui...
Es comentaria molt de gent gran, eh?
Però que plogui i vegi aigua corrent i tot això, per mi em dona la sensació de que estic més a Europa que no pas que estic aquí, perquè...
Això és la nostàlgia.
Sí, tu te vas a Salzburg i veus el riu que baixa per allà, o te'n vas fins i tot a Itàlia, a Florència, veus l'Arno que baixa amb aquella impetuositat, o el Danubi, això vol dir... I aquí els rius baixen secs molta bona part de l'any, baixen mig secs. I, o sigui, jo saludo sempre que plou, sempre ho saludo amb molta...
Això vol dir, Lluís, que tu tens nostàlgia dels teus anys d'Europa.
Sí,
igual... I no pas visitant els rius.
No, a Londres. A Londres, doncs, que hi plovia dia sí, dia també, no?
Sí, sí, sí.
O sigui, que no, no vaig conèixer jo, eh? A Londres. Sí. Vaig conèixer l'ambaixada d'Espanya.
Sí, els vaig conèixer a Londres?
Sí.
Això diu el Manolo, no?
No, jo me'n recordo perfectament. No. Jo me'n recordo perfectament. En un sopar, un dinar, o no sé què, una reunió a l'ambaixada d'Espanya, Fraga me'l va presentar. Este és tu paixano, Luis.
Sí, sí, sí.
Sí. Presentats per Fraga, eh? Compte aquí.
Sí, claro, és que...
Sí, sí, sí.
És que són vells.
No, era l'ambaixador, Fraga, era l'ambaixador.
Ai, Pico, què dius?
Gaudint de la conversa.
Gaudint de la conversa. Per tant, jo avui escoltaré molt. Cap mena de referència, no serem ni parents ni coparents de Picó, el Fred Rodríguez.
No.
No, eh? Val. Ara ja pensava que parlàvem de la pluja. En fi, va, entrem en matèria, que anem tard avui, passa un minut d'un quart d'onze del matí, i avui, evidentment, cobríem l'informatiu parlant-ne de l'extrema dreta, que ha guanyat la primera volta de les eleccions legislatives franceses. El partit de Marine Le Pen, Reagrupament Nacional, abans conegut com a Front Nacional, ha aconseguit més del 30% dels vots. L'Aliança d'Esquerres, el Nou Front Popular, es manté en segona posició amb aquest 27,8% dels suports, i el bloc liderat pel president Emmanuel Macron obté un 20% dels sufragis. Ho deia a l'entrada d'aquest programa avui, que hores d'ara, a no ser que digueu el contrari i jo m'enfiaré per savis, a hores d'ara el panorama polític francès és complicadíssim, però complicadíssim. És a dir, o hi ha una assemblea nacional que costarà molt de governar, o fins i tot, encara en el pitjor dels casos, tindrem un govern de l'extrema dreta de Le Pen.
A veure, jo crec que el més important que va passar ahir a França és que va caure la majoria presidencial. Al obrir les urnes al matí tenia 250 escons i al vespre, segons els resultats d'ahir i les projeccions del diumenge que ve, en tindrà entre 70 i 80. O sigui, ha caigut la majoria.
Una patacada importantíssima.
I el responsable d'aquesta caiguda és el president de la República, que va convocar, quan encara s'estava fent l'escrutini de les eleccions del dia 9 de juny,
penso que és la primera vegada que ha passat això, no, Lluís?
D'aquesta manera, sí. Amb aquesta pressa, convoca unes legislatives amb la idea de reagrupar el centre. I llavors s'ha trobat que obren les urnes ahir al vespre, amb les projeccions fetes, perquè només hi ha hagut 79 diputats que han sortit electes a la primera volta i no necessitaran anar a la segona. Però dels 577 que hi ha, els altres, doncs, hi haurà... On han anat aquests vots? Han anat o bé al Front Popular, que hi ha tots els partits d'esquerra assimilats, o bé han anat a l'extrema dreta.
Recordem que això va passar a les darreres... Per posar-ho sobre la taula, però això va començar a passar a les darreres presidencials, quan el vot va anar molt molest amb el govern, va anar o a l'extrema esquerra de Mélenchon, o va anar a l'extrema dreta de Le Pen?
Sí.
O Zemmour?
Sí. Bueno, vam quedar 52 o 48, crec recordar, no? Bé, llavors això planteja diverses possibilitats. Una d'elles, que si s'esfonsa la majoria presidencial, que és el que ha passat, i es confirmarà el diumenge que ve, doncs el Macron té dues opcions. O promoure un candidat de l'extrema dreta, o promoure un candidat de l'extrema esquerra. En qualsevol cas, la política macronista ha fracassat. I ha fracassat no només per França, que això té la importància que té, sobretot pels francesos, però té moltíssima importància per la, pels europeistes i per Europa en el seu conjunt. Amb la qual aquí s'obre una dinàmica de que Europa estarà aquests 5 propers anys governada des dels extrems, no? O tensionada des dels extrems. I això jo crec que serà molt dolent, tenint en compte que hi ha una guerra, que Europa està en guerra amb Rússia, amb els territoris d'Ucraïna, i aleshores doncs, hi ha una situació en la qual doncs, el president dels Estats Units del mes de novembre pot ser el Donald Trump, amb el qual ens portaria, i això seria el resum que faria de tot el que va passar ahir, ens portaria a que Europa estigui més desprotegida dintre d'un any fins al punt que no tingui reserves, no tingui força suficient per assegurar la seva defensa. La seva defensa, no només militar, sinó les defenses nacionals, que això ja ho comencem a veure. I ho comencem a veure quan aquí a Catalunya, per exemple, han passat coses en els últims 15 dies que el conseller d'Interior, que està en funcions i tot el que vulgueu, no ha donat una resposta clara perquè en un sol dia hi va haver 4 morts a la província de Girona.
Després en parlarem d'això i, de, bueno, i del vídeo que en va treure el Departament d'Interior, sí. En fi. Sí. Manolo.
Jo crec que sí, jo ratifico tot el comentari de Lluís, però aquí hi ha una cosa per mi molt significativa. La França republicana, la França esquerrana, perquè sempre ha tingut una tradició republicana esquerrana, a pesar que la va compensar de gol, primer, i després una mica el que ha sigut el ressemblament, però en aquest moment s'ha trencat. I s'ha trencat amb una pujada, per mi, descomunal de la de dreta radical, de Le Pen. Per tant, el missatge està en què ha passat en França, perquè una força excluïda pràcticament de la proximitat del poder, com era l'extrema dreta, hagi recuperat una presència tan gran. Primera qüestió. Segona qüestió. França té una tradició filosòfica de la dreta radical importantíssima. Mm? Crec que era Charles Maurras, no? Si no recordo mal.
Sí, Acció en francès.
Charles Maurras i companyia, i hi havia tota una sèrie de filòsofs catòlics que van marcar pautes molt importants en les anteriors guerres i després amb la influència del general de Gaulle. El general de Gaulle va fer una política molt marcada pel seu catolicisme i això va arrastrar una part, com ja deia, de Maurras i companyia que tenien detrás de llarga tradició intel·lectual i política. Aleshores, això vol dir que si la senyora Le Pen se despulla del laïcisme que en algun moment han manifestat i doble cap a aquest costat, se poden trobar una sorpresa. Els francesos se poden trobar una sorpresa. Perquè en França hi ha una consciència molt clara, que aquí no tenim, de que ells han tingut tota la seva història marcada per una dualitat dialèctica i política i a vegades agressiva, que són els catòlics i els hugonots. ¿Vale? Els hugonots són els protestants. I aquesta dialèctica històrica s'ha tancat. En aquest moment, el catolicisme era la primera força francesa, la primera religió, l'islam és la segona i els hugonots són la tercera. I això trenca totalment, verticalment, la història de França. Aleshores, no s'estranyeu que tot això porti una acumulació de vot cap a la dreta de signe pragmàtic i utilitarista.
No sé, llegia, Manolo, que els francesos, ho llegia amb sociòlegs i politòlegs entesos, la qüestió, llegia que hi ha molts francesos que no volen que guanyi l'ultradreta, però que voten l'ultradreta com a castig a Macron.
Sí, senyor.
Que sembla contradictori, però no ho és.
Però és que, no t'enganyes, n'hi ha que les cames de fons. No solament és la descalificació de Macron i el macronisme, és que és l'arraigo reivindicatiu de la França històrica vers el que és la invasió que han tingut els musulmans, que els estan creant problemes a totes les ciutats. A les escoles han assassinat mestres, ja ho sabeu. A les esglésies han assassinat capellans. Aleshores, clar, tot això és un totum revolutum que jo crec que pot tenir conseqüències molt sèries després d'aquestes eleccions. I per això ja que donarà una dimensió, diem, una mica extrapolada, una dimensió, diem, ecològica, en el sentit del conjunt dels factors del temps, per poder valorar el que ha passat en França. I suposo que hi haurà una aliança a totes les forces que no siguin de l'extrema dreta per contraposar-se en la segona volta. I llavors jo no m'atreveixo a fer el diagnòstic. Només, crec que Melenchon, amb una certa intel·ligència política, ha dit jo retiraré la meva opció. Per què? Perquè el comunisme no sigui un factor de desunió, sinó que en tot cas integre en la unitat anti la dreta. Per tant, és molt curiós aquest fenomen francès, però a mi el que m'interessa és, com diria un amunt, la intrahistòria. És a dir, què hi ha dins d'aquest procés? I no solament és el fracàs de Macron. Detrás de Macron hi ha una gran organització francesa, sense la qual no hauria sigut mai president. I això pot entrar en qüestió en aquest moment, quan hi ha una força tan forta que vol reconduir les coses en França. I acabo. En el segle IX, Charles Martel, va ser el rei de França que va començar la batalla contra l'islam en Europa. I va ser el que va provocar l'expulsió de l'islam de França, la batalla de Poitiers, i després se'n van acabar amb tres valles, i ahir ve la Chanson de Roland, que és la gran epopeia francesa. I mos trasladen a Espanya el problema de l'islam fugit de França o expulsat de França. Ja veu les conseqüències que va tindre històricament en Espanya. Per tant, jo te diria aquí una cosa que els clàssics latins diuen civilis similem quero. És a dir, el que és igual busca el que és igual. I aleshores ahir tenim una conseqüència derivada que pot afectar sèriament a la política espanyola. O per por o per realitat.
Pico, a l'espanyola no ho sé, però a l'europea totalment. I això, a més, amb una perspectiva, no? amb una Itàlia governada pel Fratelli d'Itàlia, i a més amb una senyora que està fent molt bé les coses a Itàlia, tot s'ha de dir, molt millor del que podíem esperar. Una Alemanya amb una presidència socialista de capa caiguda i l'extrema dreta en ascens. Per tant, amb un centre d'Europa complexa, eh?
Mira, us volia
molt,
fer...
Molt complexa.
Us volia fer, Toni, aquesta pregunta ara a la segona ronda d'opinions, però ja us la faig ara i començo per tu. Jo tinc la sensació, i així porto dies dient-ho en aquest programa, però ja dic sempre que jo no soc gairebé expert en res, que l'auge de l'extrema dreta no s'explica o no es pot explicar, com a mínim, no només així, a nivell europeu, sinó a nivell de país per país, perquè cada país té les seves particularitats, té la seva pròpia història i té les seves pròpies crisis. Jo crec que si hem d'explicar l'auge de l'extrema dreta a França, ens hem de remuntar com a mínim al 2018, quan van sortir les armilles grogues al carrer.
En el cas de França, hi entro, la meva sensació és, i permeteu que ho digui així, el que va passar ahir, i veurem què passarà diumenge la setmana que ve, d'aquesta setmana, perdoneu, és una crònica d'una mort anunciada. Vull dir, recordeu-vos totes les vegades, no? Tant eleccions presidencials com legislatives a França, que portem aquest frec a frec, no? del Front Nacional, sí, sí. Amb altres forces no d'extrema dreta a França. A veure, el Manolo parlava de que no és només Macron, però jo crec que la gran responsabilitat del que està passant és de Macron. En aquest sentit, i permeteu que ho digui així, entre cometes, l'invent Macron, en certa forma. No? Un socialista, en principi.
Mm-hmm. No? Sí, va començar com a socialdemòcrata.
O si més no, va començar amb un govern socialista. No sé si jo qualificaria Macron de socialista. No sé.
Venia de la banca Rothschild.
Exacte. I això és un bon antecedent.
S'ha convertit més en un polític liberal, no?
Sembla. Jo crec que és un invent.
Una cosa molt estranya, sí.
Jo crec que és un invent, perquè, a més, un invent que no té poder territorial, perquè no en té, el seu partit. Un poder, a més, des de la supèrbia. Recordeu-vos, per exemple, no? El tema de el decret de pensions, aprovat així per decret presidencial, una poca sintonia amb la ciutadania, les armilles grogues és un fenomen molt complex, però que en aquest sentit l'única cosa que s'acudeix davant d'unes uns mals resultats europeus és la convocatòria d'eleccions legislatives, no? I que el que ha produït, sense cap mena de dubte, és una polarització absoluta de la societat,
No, no l'ha produït. Ha reconegut una polarització de la societat francesa, no? De l'extrema dreta, sense cap mena de dubte, i després d'una esquerra, d'un front d'esquerres, no? Que aquí es reuneix tot. Mira per on, a veure, va veurem com acaba, no? Però mira per on que no torni el Partit Socialista francès, que estava totalment mort, i ara resulta que, fixeu-vos, l'Hollande, em sembla que a la seva circumcisió ha sigut el primer candidat, no? Que té un 37, un 40%. No electe encara, però un 37 a una distància important del següent, no? Per tant, en aquest sentit, Déu-n'hi-do, la gran responsabilitat d'en Macron en aquest sentit. Se'm fa una mica difícil veure que pugui aguantar fins a 2027 en la presidència de la República. No acabo de veure-ho. Si no intenta fer, que jo crec que ho farà, en aquest sentit, de fer front, no, a una possible presidència del Front Nacional en aquest sentit. No? Menys personatges com a Macron i més treballar als carrers.
Jo diria una cosa, una puntualització, que s'ha de fer, si fem una anàlisi s'ha de fer, jo no tinc cap aprensió contra, però rei de fer. Macron és producte de la maçoneria francesa, no d'un partit polític. La maçoneria en França té un poder enorme, en l'estat absolut. És a dir, els últims presidents quasi tots ho han sabut. Menys, i ahir vaig subratllar, Sarkozy. I a Sarkozy n'hi havia consigna, i ho sé, per un important maçó de Perpinyà, que tenien consigna totes les lògies d'apoyar com fora l'adversari de Sarkozy. I la primera vegada se'ls va escapar i va sortir. La segona vegada ja no se'ls va escapar. Ja no va sortir. Aleshores, això sí que és important, perquè està dins del que deia la intrahistòria. És a dir, aquí trontolla un poder francès molt republicà, que és la francmaçoneria, i això, en aquest moment, és el suport que ha tingut sempre, des del principi, Macron. En Rothschild és equivalent a lo mateix, perquè estan tots ben lligats, la família Rothschild i la francmaçoneria. Aleshores, què passa? Que aquest tema, per això ho simbolitzava o significava el fet de que hi ha una dreta catòlica que està o podria estar detrás de Le Pen, perquè crec que aquí podria donar-se un altre nivell del conflicte. A mi m'ha sorprès molt l'actitud de Macron. L'he trobat molt insensat en moltes coses. I m'estranya molt, perquè coneixent el tarannà i com se comporta la francmaçoneria a França, han sigut sempre molt cautelosos, molt prudents, m'entens? I han anat sempre amb molta mascara. I aquí pareix que la mascara l'han perduda. És a dir, és una cosa que a mi m'ha cridat molt l'atenció.
Veure, jo crec que el que deia Manolo abans, o sigui, França hi té dues ànimes o dues fonts que inspiren molt la política francesa, que un és Pascal i l'altre és Voltaire. I d'aquí no ens movem, I els pensaments de Pascal tenen molta influència a França. I Voltaire, encara més, perquè Voltaire és el pare de la Revolució Francesa, un dels pares de l'enciclopèdia i de la Il·lustració. Això per una banda. Després, un tema que el Congrés de Viena, fixeu-vos, el 1814, quan Napoleó és derrotat d'una manera humiliant i és desfet i els anglesos tal, i envien un representant de França al Congrés de Viena per marcar el futur després de les guerres napoleòniques, no? I a Metternich, que és el gran canceller de l'imperi austro-hongarès, que és qui organitza el Congrés de Viena, diu una cosa, que quan França es tornuda, Europa està constipada. Mm-hmm. Sí. En aquests moments, el fet no és el mateix que a Itàlia se'n surtin o no se'n surtin, que a Espanya estiguem sempre amb la destral, les mans i els cops de martells per tirar-ho tot a terra, però França és la, diguem-ne, França és és, no només és un dels fundadors d'Europa, sinó que França és el gran impulsor de la idea europea, no? Tot i no haver guanyat cap de les dues guerres del segle XX. Mm-hmm. No es va guanyar. La primera potser sí, però la segona la va guanyar la resistència, però qui la van guanyar van ser els americans, els soviètics i els britànics. Bueno, i aleshores, jo davant d'aquesta situació sempre intento buscar quines causes hi ha perquè l'extrema dreta hagi portat aquesta situació a Europa, no? Que és el mateix que ens passa aquí o que es passa arreu d'Europa. Perquè ve l'extrema dreta, d'acord? És que puja l'extrema dreta, d'acord? Què fem per combatre les causes per les quals l'extrema dreta s'ha enfortit? Quines són les causes? Que ha connectat amb la gent. L'extrema dreta ha connectat amb la gent, perquè pensar que el 30... em sembla que és el 37% de francesos d'ahir, no sé si aquesta és la xifra adequada, però que una gran majoria de francesos pensar que tots són fatxes, això no és veritat.
30%, gairebé. Una mica més.
37, crec. Sí. Pensar que hi ha un 37% de francesos fatxes no és veritat. És com dir el que deia aquí el Sánchez fa un mes, que el PP, Vox i aquests d'Andalusia, no sé, aquest que ha sortit a les Nacions Unides, tots són feixistes. Això no és veritat. O sigui, hi ha feixistes, evidentment que n'hi ha, però no tots ho són, no? Per tant, quines són les causes? Les causes són desigualtats socials, són falta de justícia, són gent abandonada, gent que no només va pel mig de la carretera, sinó que està a les cunetes. Només cal veure els informes oficials i no oficials sobre els nivells de pobresa que hi ha en aquest país nostre i a Espanya. Només cal veure això. I això què genera? Genera descontent. I després hi ha una altra cosa que vull introduir. Tota aquesta idea, aquesta enginyeria social que ha posat en marxa els governs d'esquerra. És a dir, canviarem la societat. Farem lleis de tal manera... I què ha portat? I a mi em deia una persona que és d'esquerres, una senyora que és clarament d'esquerres. I vaig parlar amb ella, i és d'allà, de les meves terres, i diu, escolta, estic desesperada perquè el meu fill, mira que hem rebut una educació, el pare i la mare són d'esquerres. Doncs el meu fill, que té 22 anys, vota Vox. I per què vota Vox? Diu, perquè ell s'ha presentat en unes oposicions. I ha tret un 7,1. I necessitava un 5. Necessitava un 7,5. I no ha passat. I, en canvi, han entrat noies que amb un 5 han passat. Això, dius, no té importància. No, no té importància. Si s'ha de promoure la igualtat, sóc el primer a anar-hi, eh? Vull dir, però sí que és una injustícia. És una injustícia perquè es vol transformar la societat des de dalt. I què diu l'extrema dreta? Aquestes coses diu, això no va així perquè no va contra les lleis, normals. I aleshores s'ha de veure les causes, s'ha de veure com combinem. Els Estats Units van veure l'espectacle lamentable del dimarts o del dijous, el dijous passat. Doncs
el debat.
Un perquè era un mentider i és un poca solta i un galtes. I l'altre doncs, per tot el sentit de l'orientació. Sí. Com pot el món lliure estar en mans de dos personatges d'aquest nivell? Doncs per què? Doncs una mica perquè els que manen els Estats Units... Jo no sé si són els maçons, que el Manolo sempre treu els maçons.
No,
però qui mana als Estats Units? No sé si són maçons.
Del capitalisme.
No, Elon Musk, Zuckerberg, Bill Gates... No, el capitalisme...
El globalisme.
El globalisme.
El capitalisme global.
Tecnològic, en el sentit...
Sí,
que és la gent que... Estem instrumentalitzats a través de les dades que tenim. Jo, aquí, què m'arriba, aquí? Si alguna vegada jo he consultat algun tema, llavors van venint coses relacionades amb aquest tema, que vol dir que algú em controla, però em controla d'una manera descarada. Perquè saben, vas, i ara em diuen, doncs, ha arribat aquí, diu, d'aquí a casa té 20 minuts. Escolta, deixa'm estar. No, però això què crea? Crea moltes tensions i anul·la la llibertat personal i anul·la la intimitat, que és una cosa molt seriosa. I després anul·la també, diguem, el sentit de l'oportunitat. És a dir, avui no tots som iguals. Depèn de que la enginyeria social que crea un cert... un cert pensament, que no és un pensament necessàriament només d'esquerra, sinó un pensament social que està, que està associat amb el tema de les xarxes, fan que es vulgui transformar la societat com si la societat es poguessin transformar o amb lleis o amb idees. No, la societat corre, demana el seu temps. Clar que hi ha canvis i no hi ha futurs fixes. I no és el mateix la societat catalana d'avui o espanyola o francesa d'avui que la de fa 50 anys. Evidentment que no, com no era la de fa 100 anys. Però el que no pots fer és accelerar la història de tal manera que diu, jo, des de fent quatre lleis, faré que la gent, doncs, doncs no surti de cap de setmana. Bueno, escolti, i si vol sortir... I això és un atac molt, molt seriós contra la llibertat de les persones.
Dit d'una altra manera, sí, Lluís, que és el que deies, ja escoltem el Manolo i el Toni també, però dit d'una altra manera, jo crec que l'auge de l'extrema dreta també s'explica perquè ha comprat, o ha comprat, o està venent relats
falsos
en els que no ha volgut entrar una política que no és d'extrema.
Exacte.
Ni extrema res, ni esquerra ni dreta.
Exacte.
La
però,
migració, sí, aquesta llibertat de la qual
sí,
parlaves...
Sí, però la migració, en comptes de dir, anem a estudiar el tema de la migració, i en aquest sentit... No, jo sí que... Hi ha hagut una persona que la va abordar l'any 2014, que es deia Angela Merkel, que hi ha la crisi de Síria, sí, si us recordeu, i aleshores arriba... Es va posar al capdavant i va dir que entrin 1 milió de sirians a Alemanya. Des d'aquell moment, que va passar? Doncs va començar a baixar, a davallar la popularitat de Merkel, fins que al cap de 2 o 3 anys doncs ja va abandonar, sí, sí, la Cancelleria. I ella aquesta decisió la basava en dos raons. La primera, si ve més gent, hi haurà més creixement econòmic, i segon, corregirà la corba demogràfica, que són dos idees que jo comparteixo.
I tercera, Turquia m'apreta, però això no ho va dir.
No, ja, però vull dir... No, no, Turquia el que li va fer és donar-li no sé quants milions perquè no entressin més dels
necessaris. Absolutament, clar.
Però jo el que vull dir, i acabo amb això, s'han d'estudiar les causes per les quals l'extrema dreta creix. I s'han d'abordar les...
Estic molt d'acord.
I, per exemple, a Anglaterra aquest dijous hi haurà eleccions, no sé el que sembla ser, que hi haurà un canvi, que entraran els laboristes, que ja era hora, perquè aquests van cometre un error, que els errors es paguen. I diu, els països s'equivoquen. Sí, els països s'equivoquen, i molt. I Anglaterra es va equivocar el dia de Sant Joan de l'any 2016, que es va decidir anar-se'n d'Europa, i encara ho paguen. Mm. Això va ser una equivocació. I ara a les eleccions ningú parla del Brexit. Perquè saben, però els hi cau la cara de vergonya.
Absolutament.
Bueno, perdoneu,
Bueno, i Toni, va.
No, jo que comparteixo gran part del que acaba de dir Lluís, quasi tot, jo volia significar una cosa. L'escenari que s'està creant en aquest moment i que afavoreix la radicalitat de la joventut, perquè jo quasi tot aquest noi, jo ho veig a casa meva i ho veig al meu entorn, els amics del meu fill, se'n van a la dreta disparats, i d'independentisme no volen ni sentir ni parlar, Aleshores, clar, aquest és un tema que és un canvi d'opinió general de la societat, però que té unes causes, com tu dius molt bé. I aquestes causes, per mi, és una cosa tan absurda com el regressisme, no el progressisme, el regressisme al neofeudalisme, El que estem vivint és una neofeudalització del món i de l'economia. I tu has assenyalat aquí les potències globalistes, que són els que imposen el criteri i manen. Qui finançava la investigació a Xina, el laboratori de Xina, del tema que va portar a terme el Covid? França, Anglaterra i Estats Units estaven investigant armes bioquímiques. ¿Vale? Se va escapar un element i va vindre el desastre, com veure, del Covid. Aleshores... Estem vivint una supranacionalitat del globalisme, que és neofeudalisme indiscutible. Qui mana, no dic Espanya, però qui mana els Estats Units, que tu acabes de dir? Per què volen un senyor com Biden i el financien? Perquè és dèbil mental. I el manegen, el manipulen.
Bueno, però l'altre és pitjor.
No, 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 és que jo no puc... No, no, és que...
És un tio que menteix.
No, no, és que...
Que és criminal convicte de 43 delictes. I els que queden.
No, si a mi em fot fàstic.
I què no volen fer president dels Estats Units?
No, no, a mi em fot fàstic.
Entenc que Manol el que vol dir és que, clar, entre un Biden i un Trump, Déu-n'hi-do als Estats Units com ho té, no?
Molt malament, molt malament, va al desastre. I, però qui guanyaran? Els globalistes.
Aquest segur.
Bueno, però que ens diguin...
En tot cas, sempre, guanyi qui guanyi, guanyaran ells. Crec.
Guanyaran qui els...
els globalistes, com, com diu el Manolo. Sí. Guanyi qui guanyi, les eleccions als Estats Units guanyaran aquestes grans fortunes.
Per què? Perquè el món s'ha esdevingut global. Vull dir, avui el proteccionisme no té sentit. No. Malgrat que el Biden posi barreres fiscals i aduaneres als productes de Xina. Això va en contra de lo que és la dinàmica històrica dels Estats Units.
Sí, però això ha portat a una paradoxa descomunal, que una cosa que no era casable, capitalisme i comunisme, resulta que ho han casat els xinesos. Sí. Clar, és que estem vivint una aporia, en filosofia es diu aporia, sí. Una contradicció in terminis. I això no pot acabar, de cap manera. És a dir, dialècticament això et porta a un conflicte enorme, social, perquè la gent se rebel·larà.
Però també hem de pensar, si em permeteu, que com que aquí tenim molt poca informació del que passa a Àsia, el que passa a Xina, a la Índia en tenim una mica més, no tenim en compte l'imponderable del que pot passar a Xina. Perquè aquesta contradicció del capitalisme, aquesta idea de...
No, el capitalisme marxista, és a dir, és el marxisme comunista el que maneja el capitalisme com a eina.
Exactament, però això ha d'explotar a Xina, això no pot anar. Per què? Perquè jo, una de les vegades que he estat a Xina, la primera vegada veies allà l'eslògan del Deng Xiaoping, time is money. O sigui, el
temps és diner.
El temps és diner. I després, allò que després va copiar el Felipe, no? No importa que sigui blanc o negre, l'important és que el gat mati ratolins, no? Bueno, jo crec que estem vivint un moment d'una gran convulsió. Mm. I la convulsió sempre que hi ha, sempre que hi ha. I això és una teoria que no és meva, l'he recollit en diversos autors. Sempre que hi ha un canvi tecnològic de dimensions globals, i jo crec que la tecnologia que estem utilitzant tots és una gran revolució, més forta que la de Gutenberg, doncs després d'una gran revolució tecnològica hi ha conflictes socials. Quan el Gutenberg inventa la impremta, al cap d'uns anys, doncs el Luther...
El protestantisme.
Tradueix la Bíblia.
El protestantisme.
Jo ho sé en les guerres de religió, que duren 100 anys, vull dir. I després van venint tots els conflictes. Quan l'any 14 doncs, el món estava doncs, pletòric, perquè la gent anava amb tren, anava de vacances, i el Titanic començava no sé què, no sé quants, bueno, després ve la gran hecatombe. Jo crec que, i això ja és una suposició, no?, que després de totes aquestes coses, aquests canvis de fons que s'estan produint, hi haurà algun tipus de trasbals al món, que no sé ni com serà, ni serà, no crec que sigui ni amb trinxeres, ni amb tancs, ni tipus Ucraïna, però sí que hi haurà un canvi social molt fort.
On hi ha trasbals segur és a la política catalana, de seguida en parlem, publicitat, i continuem amb aquesta tertúlia.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Gràcies! Gràcies!
Recollir un premi honorífic per haver fet el millor ús de l'intermitent en sortir d'una rotonda... No,
sobretot vull donar les gràcies al meu professor d'autoescola.
No és gaire corrent. Compte online Sabadell. El compte corrent menys corrent. Ara amb una rendibilitat del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer any per un saldo màxim de 50.000 euros. És a dir, pots emportar-te fins a 1.250 euros. Fes-te client a bancsabadell.com.
Només fins al 10 de juliol. Aquest compte té un indicador de risc obert sobre 6. Banc Sabadell està adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits que garanteix 100.000 euros per dipositant. Liquidació mensual.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Minuts i arribarem a les 11 del matí a veure informacions que... Uau, el que ha passat aquest matí. Primer, això no és una informació de darrera hora, però volia parlar-ho amb vosaltres. I no sé què en penseu, amb el que ha passat... Hi ha un debat obert sobre la seguretat al país que fa feredat i que sembla que ningú l'estigui abordant i que en comptes d'abordar aquest debat de la seguretat... Doncs des del Departament d'Interior es dediquen a això.
Bé, un conegut, l'Eric, no? Estem... commoguts, no? Ens explota el cor, no?
Dintre... Perdó.
Bombers... Espera't, què volia dir? Jo torno. Si ara us digués el taladro que m'ha dit l'Aina, a la presència de tres... Sí, tantíssima gent. Torno a començar. Us desitgem molt bon joc. Molt bona via de Sant Jordi. Molt bé. Us desitgem... Sí, va. Hem posat milions i milions de coses a tot arreu. Aviat hi ha un aconteixement, eh? Hi ha un evento, eh? És que això en Catalunya no passa. Tens una cervecita i te traen una tapa.
És que han arribat molts.
Per posar context, aquest que estem escoltant, fent conya, és el conseller d'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, i des del Departament d'Interior el van voler felicitar fent un videomuntatge amb les preses falses dels vídeos que va gravar mentre era conseller. No hi hauria cap problema si no fos que mentre aquest vídeo sortia a la xarxa, doncs comentàvem en aquest mateix programa i en molts mitjans de comunicació el que passava al barri de la Font de la Pólvora, el que passava a Barcelona amb la ganivetada a un noi que intentava impedir un robatori, amb les dades espectaculars d'entrada de haixix i altre tipus de droga a les costes catalanes, amb l'increment de màfies i, per tant, de més armamentística d'aquestes màfies. En fi, no sé si era moment adequat per fer-ho o no. I d'altra banda, i ho dic perquè també forma part de les files d'Esquerra Republicana, déu-n'hi-do, però déu-n'hi-do la informació que acaba de treure el diari Ara en exclusiva. Per tant, felicitar els periodistes Cesc Maideu, Aleix Moldes i Núria Orriols Guiu, que han tret aquesta informació per al diari Ara. I és que jo no sé si recordeu que a les darreres eleccions municipals va sortir un cartell amb una fotografia d'Ernest Maragall acompanyat de qui va ser president de la Generalitat, el seu germà Pasqual Maragall, en aquest cartell hi posava fora l'Alzheimer de Barcelona. Aquell cartell, evidentment, va ser molt criticat, evidentment també per les files d'Esquerra Republicana. Ernest Maragall va posar una denúncia que després va retirar, no sabem per què, i la cosa va quedar allà. Doncs bé, els cartells contra els Maragall per l'Alzheimer van sortir de les files d'Esquerra Republicana. Dirigents del partit van tapar-ho i no van avisar fins 10 mesos després Ernest Maragall, que va retirar la denúncia. Aquests cartells haurien estat fets per un militant d'Esquerra Republicana. I la cúpula ho sabria. Aquesta és la informació que publica avui el diari Ara.
Jo fa temps que estic dient que el procés que estic veient a Catalunya és exactament, és mimètic el que vaig viure en Mèxic. I el procés de Mèxic, que jo vaig estar durant quasi 20 anys anant a temporades cada mes a Mèxic, el procés de Mèxic va acabar, com heu vist tots, amb un senyor més o menys comunista de president i amb una senyora inequívocament comunista que acaba de guanyar les eleccions. Hi ha una dinàmica que no falla mai. la vaig estudiar en Washington, documentació molt sèria, molt sèria, l'any 81, 82 i 83. I esta dinàmica és una retroalimentació. Primer arriba l'esquerra al poder. L'esquerra, no dic el comunisme, eh? Arriba l'esquerra al poder. Després arriben uns senyors que comencen a obrir les portes al narcotràfic. Després arriba l'imperi de les màfies del narcotràfic i finalment acaba el comunisme imposant-se. És el procés de Colòmbia, és el procés de Venezuela, és el procés quasi de Bolívia, és el procés quasi que han tingut ara en Equador, és el procés de Mèxic. Això és el que estic veient jo en Catalunya i en Espanya.
Però tu ho veig directament a l'esquerra, Manolo, però hi ha molta gent a casa que pot pensar, i perdona que posi el dit a la llaga una miqueta, però hi ha gent a casa que pot pensar, sí, però allà hi ha una fotografia de Núñez Feijóo, per exemple, amb un narcotraficant.
És que jo condeno el Partit Popular d'admetre esta fotografia i el personatge. Mira, s'ho diuen clar. És a dir, no es pot tocar en absolut en la política contemporània, si volem salvar la democràcia i la llibertat, el narcotràfic. Però aquí a Barcelona veiem una alcaldessa que va fer els narcopisos, que és la porta d'entrada de les màfies i el tràfic. I fa 20 anys, un home de la DEA, que va passar el cap de setmana a casa meva, nord-americà de l'ambaixada de Madrid, a mi em va dir que Catalunya s'estava convertint en el foco de penetració de la droga, igual que Andalusia, igual que Galícia havia sigut, del Delta de l'Ebre a Girona. Fa 20 anys aquest senyor ha dirigit una de les divisions després de la DEA. Ja s'ha jubilat. Però no vull, per això no vull donar el seu nom. I no tinc cap inconvenient en donar-lo. Aleshores, què passa? Que aquí hem anat progressivament entrant en la teoria del narcotràfic. I, evidentment, això ho contamina tot. I jo no fa gaires dies, parlant amb un mosso d'esquadra, me va confessar que allò és un desastre. I el que acaba de passar en Girona ara, ho tinc claríssim. Però és que aquí hi hauria que fer una inculpació del senyor Elena, Perquè este govern ha tolerat coses que era evident que mos portaven a esta situació. I no ho han fet. Per tant, és pecat de concomitància, com és el de la senyora Colau. És pecat de correlació amb certs sectors que penetren a Catalunya i la malmeten amb la droga. Perquè el circuit, al final, és retroalimentari, I ho he vist en Venezuela, ho he vist en Mèxic, ho he vist en Colòmbia, ho he vist, etc. Aleshores, clar, tot això són coses molt sèries. I aquí s'ha frivolitzat d'una manera extraordinària en Catalunya. No han volgut valorar tot això. No han volgut valorar. Jo sé casos concrets de la intel·ligència dels Mossos d'Esquadra que desesperats de que no feien cas, ja parlo de fa uns anys, no feien cas, i Lluís estava davant de la meva denúncia en el programa de televisió del Cuní, no feien cas de certes informacions que avisaven del terrorisme islàmic, desesperats m'han filtrat a mi la informació. Jo una nit en el programa del Cuní, Lluís estava davant, jo vaig dir, senyors, aquí estem vivint amb un problema molt seriós d'irresponsabilitat, perquè s'està preparant un atemptat a Barcelona, a la plaça Catedral, a la plaça de la Sagrada Família, a la plaça Catalunya, a l'estació de Sants i a l'aeroport. Ah, i al Camp del Barça.
I al Camp Nou, sí.
Ho vaig dir-ho així de clar. I el Cuní me pregunta, diu, i tu t'atreveixes a dir això? Dic, sí. Dic, no dir la font mai de la vida. Dic, però una font absolutament garantitzada. Era un mosso d'esquadra. Que no feien cas dels informes. Aleshores, jo dic una cosa. El dia següent va haver un despliegue de furgonetes dels Mossos d'Esquadra, antiavalots, en tots els llocs on jo havia citat el programa. Això està passant a Catalunya. I això, algú ha de ser responsable d'aquesta política. I això té conseqüències dramàtiques, perquè al final se parla de llibertat.
Toni, titulars.
No només aquest govern, Manolo. Jo crec que els Mossos fa anys que diuen que hem passat de ser de país consumidor a país productor.
No, solament aquest govern.
Precís, I, per tant, alguna cosa, bueno, tan al·lucinant com denúncies per robatoris, o sigui, de productors de haixís que denuncien robatoris de les seves produccions. O sigui, és impressionant, no? Un titular només.
compte amb els discursos catastrofistes. Prenem les mesures que s'han de prendre, sense cap mena de dubte, però compte, perquè tinc la impressió que s'estan donant, sobretot a xarxes socials, discursos totalment catastrofistes que crec que beneficien uns quants, però que no beneficien a tots. O sigui, compte amb això.
Jo, de tot el que he dit,
no dic per tu, Manolo, eh? Ja et dic, eh? Sobretot a xarxes socials estic veient discursos molt catastrofistes contra la immigració, contra els delictes, o sigui, compte perquè no és tant, és, però compte, posem-ho en la situació que cal.
Jo és rapidíssim perquè em queda mig minutet.
No, jo crec que la seguretat d'un país és la base de la seva llibertat, o sigui, si no hi ha seguretat, tot trontolla. I la seguretat vol dir la seguretat dels grans, dels joves, dels rics, dels pobres, de les classes mitjanes, de tots plegats. Jo crec que en aquests moments hi ha un dèficit de seguretat. No ho dic jo, ho diu el sindicat majoritari dels Mossos.
Sí, l'altre dia ho comentaven...
Sembla que va ser el divendres.
Ho comentaven a Catalunya Ràdio i Déu-n'hi-do com...
Què vol dir?
Doncs, com cou home, això al Departament d'Interior.
Però clar, si resulta que els Mossos estan desbordats, la societat està desbordada. Després hi va haver un acte en el qual 300 persones, no sé en quin lloc del territori va ser, del país va ser, però que es van enfrontar. Em sembla que eren d'una ètnia...
Figueres.
Van anar contra els Mossos i els Mossos no els van poder sotmetre. O sigui, si tu no controles la seguretat, doncs la seguretat està, en principi, l'hem donat a l'Estat perquè és un monopoli de l'Estat.
Lluís Foix, Manolo, Emilia Mestre, Toni Picó, moltíssimes gràcies a tots tres. Ens seguirem parlant d'això d'Esquerra Republicana, ara en el butlletí informatiu, i continuem amb la caravana. Fins ara.